Bona nit. El programa d'aquesta nit se titula Dualismes. És el programa 101 de la segona etapa de la Porta dels Somnis. Aquest programa, quan va ser radiat, era l'any que es complia el 200 aniversari del naixement de Mozart. En aquest programa, el Quim Soler ens parla dels dualismes que a la literatura tenen un paper important. Dualismes a l'hora de parlar de gèneres, per exemple, el conte, encarat una mica amb els poemes, a l'hora de parlar de temes, la vida, la mort, l'amor i el desamor, a l'hora de parlar de personatges, com Gargantua i Pantagruel, a l'hora de parlar de dualismes de tota mena, com la realitat i la ficció, o fins i tot les versions duals d'una mateixa història, que és una mica l'exercici que fa el Quim Soler en aquest programa, i també hi té un paper important els miralls, que no deixen de ser una manera dual de mostrar-nos la nostra pròpia imatge. Un dels autors que són protagonistes d'aquest programa és un escriptor basc que es diu Bernardo Atxaga, que us recomanem molt, molt, molt seriosament, tot i que no sempre és seriós. I en aquest programa l'obra de l'autor Bernardo Atxaga, que protagonista alguns dels fragments del programa, és Obabacoac, potser l'obra més coneguda i que, repetim, us recomanem de totes totes. Us deixem amb els dualismes del Quim Soler i els dualismes de la Porta dels Somnis. Bona nit.
La Porta dels Somnis.
Hola, hola, ja hi tornem a ser. Com passa el temps, oi? Amb quina pressa s'escolen els dies i sobretot les setmanes. Però més val no pensar-hi i tirar endavant, que mentre ens hi encaparrem, el rellotge avança i avança i el full del calendari comença a desprendre's del seu suport. Però nosaltres, ara, avui i aquí, durant quasi una hora, procurarem que el temps, en comptes de jugar el paper d'enemic, esdevingui el nostre aliat i còmplice de les maquinacions dissuasòries. Per què? Doncs és molt senzill, perquè aquest és l'espai de creació literària de Catalunya Ràdio, perquè ens agrada somiar desperts, perquè, si ens ho proposem, la vida pot ser un petit xauxa diari i, sobretot, perquè l'absolut no existeix. Ningú no és absolutament dolent, cap nit és absolutament negra, res no és del tot blanc i el més sepulcral dels silencis sempre serà sotjat pel petit ressò dels batecs del nostre cor.
Res no és mesquí.
Res no és absolutament absolut, ni res és absolutament res. A més, sovint t'adones que els mateixos arguments que serveixen per defensar una causa o una idea, girant-los de l'inrevés, com una gabardina reversible, poden invalidar-la, aquesta causa o idea. I, de fet, totes les novel·les podrien tenir un final diferent del que els ha assignat l'autor. I les oques ben bé podrien anar calçades. I la bruixa, fixeu-vos que tot sovint és la fada i la fada la bruixa. I els contes contenen en ells mateixos les mil i una maneres de ser explicats.
Res no és mesquí. i tot ric com el vi i la galta colrada. I l'onada del mar sempre riu, i l'onada del mar sempre riu. Primavera d'hivern.
I ja he dit tot això, us posarem un exemple de conte, més o menys històric, narrat de forma absolutament, absolutament subjectiva. Una vegada, allà, a l'estranger més estranger, hi havia una caseta de música en què va néixer un nen que força aviat havia d'adonar-se que havia aterrat a la vida dins el sonor aeroport de la música. El seu pare, professor i compositor d'una certa fama local, en veure les rodones piguetes negres del seu nadó, va proposar-se que aquell infant seria un dels grans músics del seu temps. I abans, molt abans que el crio no abandonés el bressol, aquest ja havia sentit diverses vegades fragments seleccionats de les obres cabdals de tots els grans mestres. El noiet, que va ser batejat amb el sonor nom d'Amadeu, quan no tenia el mugró de sonar a la boca, doncs mira, tralejava àries de forma automàtica i va tocar el piano abans d'arrencar a caminar. Amb la sortida de les primeres dents, donava concerts a la família, tiets inclosos. Al cap i a la fi, què són les tecles d'un piano, sinó les dents que masteguen les més apassionades composicions? Bé, el nostre nen, abans d'acabar d'aprendre lletra, ja componia amb partitura sostinguts i va arribar a assolir la talla de virtuós quan encara no sabia mocar-se. De manera que podem dir que sempre que estava encostipat, els seus concerts eren tot un espectacle. És cert que no va tenir oportunitat de gaudir d'una infància gaire juganera, no. Que li va costar molt adaptar-se a les convencions socials de l'època, sí, que... Però en el primer... Amb el primer pèl moixí, el noi va poder dir-se que sobre la terra hi havia el més gran compositor que mai no havia parit la natura. Tan i tan gran va arribar a ser que va morir embolcallat en la més profunda de les misèries, aquell tipus de misèria dels artistes que sempre ens recorda un vibrato esquerdat. I com que no posseïa virolla ni paltaüt, el van enterrar en la fossa comuna i una palada de calç al damunt. Amb el pas dels anys, i com que no sempre neixen nens prodigi dins d'una caseta musical, com aquella del nostre conte, els conciutadans que més o menys el van sobreviure començaren a fer córrer que el noi virtuós, el difunt, a més era un gran geni, sí, un geni. Pels dissabtes de glòria organitzaven concerts on només es tocaven obres del seu benamat Amadeu. Van batejar alguns carrers amb el seu nom i cognom. Feien bombons amb la seva efígie de crema i maduixa. El genial perfil de la seva cara fins sortia el paper de vàter a les galetes i a les estores de bany. I avui el podeu trobar per tot arreu. En el nom dels nens, en la capsa dels directors d'orquestra, a les llibreries, en la dèbil molècula del si bemol extraviat, als altars majors més ecumènics, a les barberies de conversa futbolera, als fumadors d'opi, als cines d'estrena, i en els murs d'algun antre nocturn d'aquells que una bona persona mai no trepitjaria ni en somnis i encara molt menys gosaria imaginar. A més, com que el geni del nostre conte no podia fregar el seu llentiol de la vi i no se venia gaire, però per no dir gens ni gota, amb el seu pare, perquè amb aquella dèria el pare de programada de convertir l'Amadeu en un monstre del do re mi fa sol, el pare li havia fet la vida impossible a l'Amadeu. A la que va poder el noi s'havia d'allunyar de la família que emet a jugideu-me per nassos. De manera que el xicot, per poder malviure del seu ofici, componia a la desesperada i tocava les sales de festes d'aquella època. La música era l'única cosa que sabia fer. Que l'Amadeu, esperonat per la gana i mig il·lusionat amb la idea de viure de la música i no esdevenir un vulgar compositor de caps de setmana, va arribar a compondre tant i tant que el temps i els antòlegs ens n'han llegat muntanyes d'obra de tota mena, sabor i color, quilòmetres i més quilòmetres de pentagrama, quintars de claus de sol i quarteres sadolles de semicorxeres amb ecos de fluvis del pla del taula. Si la música tingués un déu amable, l'Amadeu, com el seu nom indica, seria aquest déu. I si un dia, finalment, ens visiten sers d'un altre planeta, d'altres galàxies, no dubtarem a posar-los pel davant una gravació digital del bon Amadeu. I si una tarda de nuvolets esgarriadets apareix sobre la faç de la convulsa Terra un nou país i resulta que aquest país no té himne nacional ni res de res, el manllevarem d'entre els manuscrits de l'Amadeu, perquè tot el que ell musicava era senzillament genial, absolutament genial, indiscutiblement genial, i mai no repetia, no, mai no l'espifiava, mai la monotonia no llepava cap de les seves magistrals notes celestials. A més, un bon dia, per postres, a un director de cine afectat d'un momentani atac de manca d'idees, li va passar pel barret de rodar una pel·lícula més o menys basada en la vida i miracles arpegials del nostre estimat Amadeu. I ara, avui en dia, gràcies a la màgia pedagògica del setè art, tothom ja coneix, assumeix i consumeix un nou mite, una nova estrella de 200 anys. La gran massa sap que aquest protagonista era un noiet que reia talment com si hagués perdut el senderi i com si fos una mica curt de gambals. Que també practicava l'escatologia familiar, que era d'una primarietat esbalaïdora, que perseguia noietes per sota els pianos i que plantava cara als capellans que aleshores vestien de color roig i ara anatemitzen el plaer humà. Ara, avui en dia, ves que algú se li acudeixi d'insinuar que l'Amadeu no era tan i tan genial com la mala consciència dels seus conciutadans ens ha volgut fer empassar tots plegats. És que calen mites, home. Els mites són necessaris a la comunitat. I si molt m'apreteu, també us diré que no només mites, sinó també mates i metes. I aquí hi ha un gos, i aquí hi ha un gat, i aquest conte s'ha acabat. Però abans d'acabar, us diré que hi ha una altra manera, potser la més sintètica, d'explicar aquest mateix conte. I aquesta altra manera seria aquesta. Una vegada hi havia una família en què es parlava alemany. I van tenir un nen que ja va venir a la vida tan tocat per la lira d'Orfeu i l'alè d'Euterpe que en el primer plor va mig cantar una ària inconeguda. Com que a tots els de la família els agradava la música, de la música menjaven i de la música vestien, al noi no li va quedar altre remei que ser un geni, segons resen els nomenclàtors dels cromos de la xocolata local. I com que amb els anys, l'alcohol i els amors, el nen moriria jove i més pobre que un guionista de ràdio, en arribar al romanticisme alguns suïcidres programàtics van preferir una partitura de l'Amadeu abans de llançar-se de cap al Rin per arrapar-se amb la boca a les escates de la vella Toneta, madona dels verns. Gràcies a una revifada que el nostre heroi va fer de resultes de sortir als cines d'estrena i entrar en la xarxa de vídeos domèstics, el seu art ha esdevingut tan indiscutible com la rodonesa de la terra i el fricandó. I com que els mites, entre d'altres coses, serveixen per anul·lar el sentit crític més essencial, ara, tots els que l'escolten s'esfigassen incondicionalment, bo i sentint-se cultes, bones persones i, sobretot, feliços, com si tinguessin les orelles plenes de nissos. Bé, aquesta és una altra manera més sintètica, una mica més comprimideta, diríem, d'explicar la mateixa història, la mateixa vida exemplar, o el mateix conte de l'Amadeu. Però noteu que en les dues versions s'hi endevina un deix, o més aviat, un claríssim matís de tendenciosa subjectivitat. Ves, aquell que narra sempre parteix d'un partiprí, és una de les seves prerrogatives. No cal que us diguem que podríem estar-nos tota la nit explicant-vos variacions i més variacions sobre el mateix tema amadeic. Fent-vos en 5 cèntims, per exemple, de com eren els urinaris de l'època i quan l'Amadeu hi anava, què hi feia? Cantava quan mingitava l'Amadeu? Amb el rajolí del pixó m'esquitxava genialment, el pentagrama de les rajoles de la paret? També us detallaríem si el jove i insuperable músic salzburguès gaudia de l'escultòric costum de fer borilles i macarronets a la bestreta, si rotava, si llapava, si feia muntanya amunt, si renegava, si... Però no patiu, no, ja fa una bona estona que estem notant, i ben notant, de forma més que clara, que aquesta història de l'amic Amadeu ja comença a fer pudor. Més que pudor, sentor de piano mal ventilat, farum d'arpa poc tocada i fortó de violí sense gratar. O sigui que la història canta com una desesperada, de manera que canviem de disc. Aquí no ha passat res. Que Déu hi faci més que nosaltres i que cap amant de mites, mates o metes no se'ns ofengui, i encara menys els de la Lliga del Bon Moc. Nosaltres pretenem ser tot el contrari.
La porta dels somnis.
Doncs hi havia una vegada, a la ciutat de Bagdad, un criat que servia un ric comerciant. Un dia molt de matí, el criat es va adreçar al mercat a comprar. Aquell matí, veto aquí, però, no va ser com tots els altres, perquè aquell matí hi va veure la mort, i perquè la mort li va fer un gest. Esfereït, el criat va tornar a casa del comerciant. Amo, li va dir, deixa'm el cavall més veloç de la casa. Aquesta nit vull ser ben lluny de Bagdad. Aquesta nit vull ser a la remota ciutat d'Isfahan. Però per què vols fugir? Li va dir l'amo. Perquè he vist la mort al mercat i m'ha fet un gest d'amenaça. El comerciant se'n va compadir i li va deixar el cavall, i el criat va partir amb l'esperança de ser a la nit a Isfahan. A la tarda, el mateix comerciant va anar al mercat i, com li havia succeït abans al criat, també ell hi va veure la mort. Mort? Li va dir acostant-s'hi. Per què li has fet tu un gest d'amenaça al meu criat? Un gest d'amenaça? Va contestar la mort. No ha estat gens d'amenaça, sinó d'admiració. M'ha sorprès veure'l aquí, tan lluny d'Isfahan, perquè aquesta nit, a Isfahan, m'he d'endur el teu criat. Thank you. Què us recorda? Què us recorda el nom d'Ispahan? Penseu que aquest conte que us hem llegit ara l'ha escrit un tal Bernardo Achaga i que el va redactar en la seva llengua, o sigui, l'euskera, Ispahan. El conte del criat, del ric comerciant, que per no ser enxampat per la mort s'escapa d'aquesta ciutat i és allà, justament on ella, la malèvola mort, esperava engrapar-lo, perquè la parca pot viatjar a una velocitat que espaordiria els mateixos atletes de la NASA. Però aquest detall de la velocitat poca gent el coneix, de manera que més val que no el divulgueu gaire, ja que ningú no correria gota, ningú no intentaria escapar de res. I al cap i a la fi, aquestes immenses ganes de fugir no són altra cosa que un dels motors que arrosseguen l'enorme diorama de la història. Però Achaga, dins del mateix llibre, que resulta que es titula Obabacoac, parauleta que podria traduir-se ben bé com el joc de l'oca, doncs Achaga, en aquest llibre, en va escriure una altra versió del mateix conte del criat de Bagdad, del conte que us hem llegit ara, o sigui, ara mateix. Hi havia una vegada, a la ciutat de Bagdad, un criat que servia un ric comerciant. Un dia, molt de matí, el criat es va adreçar al mercat a comprar. Aquell matí, però, no va ser com tots els altres, perquè aquell matí hi va veure la mort, i perquè la mort li va fer un gest. Esfereït, el criat va tornar a casa del comerciant. Amo, li va dir, deixa'm el cavall més veloç de la casa. Aquesta nit vull ser ben lluny de Bagdad, aquesta nit vull ser a la remota ciutat d'Ispahan. Però per què vols fugir? Li va preguntar el comerciant. Perquè he vist la mort al mercat i m'ha fet un gest d'amenaça. El comerciant se'n va compadir i la va deixar el cavall. I el criat va partir amb l'esperança de ser aquella nit a Ispahan. El cavall era fort i ràpid. I tal com esperava, el criat va arribar a Ispahan amb les primeres estrelles. Va començar a trucar de casa en casa demanant empara. Fujo de la mort i us demano asil, deia els qui l'escoltaven. Però aquella gent s'atemoria en sentir esmentar la mort i li tancaven les portes. El criat va recórrer durant 3, 4, 5 hores els carrers d'Ispahan, trucant a les portes i fatigant-se de bades. Poc abans de l'albada, va arribar a casa d'un home que es deia Kalbum Dahabin. La mort m'ha fet un gest d'amenaça aquest matí al mercat de Bagdad i n'he fugit. T'ho prego, dóna'm aixopluc. Si la mort ha amenaçat a Bagdad, li va dir Kalbum Dahabin, no s'hi deu haver quedat. T'ha seguit a Ispahan, em pots estar segur? Ja deu ser dins les nostres muralles, perquè la nit ja s'acaba. Oh, llavors estic perdut, va exclamar el criat. No desesperis encara, va contestar Kalbum. Si pots continuar viu fins que surti el sol, t'hauràs salvat. Si la mort ha decidit dur-te amb ell aquesta nit i no aconsegueix el seu propòsit, mai més no et podrà arrabassar. Aquesta és la llei. Però què he de fer? Va preguntar el criat. Anem ben de pressa a la botiga que tinc a la plaça, li va ordenar Kalbum, tancant rere seu la porta de la casa. Mentrestant, la mort s'acostava a les portes de la muralla d'Ispahan. El cel de la ciutat començava a clarejar. L'aurora arribarà d'un moment a l'altre, va pensar. Cal que m'afanyi, altrament perdré el criat. Va entrar per fi a Ispahan la mort i va ensumar entre els milers dolors de la ciutat la del criat que havia fugit de Bagdad. De seguida em va trobar l'amagatall. Era a la botiga de Kalbum Dahabin. Un instant després ja hi corria. A l'horitzó es va començar a alçar una dèbil boirina. El sol començava a ensenyorir-se del món. La mort va arribar a la botiga de Kalbum. Va obrir la porta i els seus ulls es van omplir de desconcert, perquè en aquella botiga no hi va veure un sol criat, sinó 5, 7, 10 criats iguals que els que cercava. Va mirar de reull cap a la finestra. Els primers rajos del sol lluïen ja a la cortina blanca. Què hi passava allí? Per què hi havia tants criats a la botiga? No li quedava temps per a indagacions. Va engrapar un dels criats que hi havia a la sala i va sortir al carrer. La llum inundava tot el cel. Aquell dia, Un veí que vivia davant de la botiga de la plaça estava furiós i renegava. Aquest matí, deia, quan m'he llevat i he mirat per la finestra, he vist un lladre que fugia amb un mirall sota el braç. Que sigui mil vegades maleït! Havia de deixar en pau un home tan bo com Calbun de Harim, el fabricant de miralls. Ai, ai, els miralls. Si no han arribat a fer d'estralls, els miralls. I què en podríem dir dels miralls com a element literari, com a especulació poètica? De vegades un senzill espill ha salvat un final d'història que, amb pentes i rodolons, anava directe cap a la fi del cagalàstics. Bé, aquesta segona versió del conte Atxagaià es titulava D'Ayub, el criat del ric comerciant. Ah, i de vegades també hi ha les dobles versions involuntàries de tots els contes. Més ben dit, són versions automàtiques. Solen ser fruit de la traducció oral, de la xerrera popular, de la garlera de les marmanyeres quan tornen de plaça i s'estan hores en una cantonada amb el cistell entre cames a terra. Ui, vinga, a fer pencar la llengua, que per alguna cosa Déu ens l'ha donada. A partir d'aquesta herència, de l'herència de la tradició oral, poden produir-se aquelles distorsions de quan un amic li diu a l'altre que acaba de llegir un conte que és boníssim, una cosa rodona definitiva i que, mira, fa així. Barca, una criada molt jove que servia en una casa bona, mai no podia dormir. Li ho impedia el nadó de què s'havia d'ocupar, un nadó insomne que no deixava de plorar durant tota la nit. Ella, Barca, el abraçava i li cantava cançons dolces, dolces, però tot era inútil. Com més gran era el seu desig de dormir, com més extenuada estava ella per la manca de son, tant més marronejava aquell nano. I així un dia, i un altre, fins que un matí, per fi, els pares de la criatura es van inclinar cap al llitet per donar-li el bon dia i van comprovar amb horror que... Sabeu com es titulava aquest conte tan terrible? Doncs senzillament, Son.
La porta dels somnis.
I ara un conte anglès explicat per un narrador basc. Un conte d'una dona seriosament inqüestionable.
A tu, dona d'Espanya, flor modesta trobada entre la femta, Meli, a tu, t'ofereixo les meves tres passions, les tres passions que hi ha en aquesta poesia i en la meva persona. Meli, no sols la meva vida, suor, enuig, humiliació, els meus dies i les meves nits, a tu, Meli, dona d'Espanya, columna de la casa del meu pare, t'ofereixo la meva poesia i la meva persona.
Hi havia una dama de l'alta societat que... Però atenció, que si inflem massa el globus, després passa el que passa. Una dama de l'alta societat es compadeix d'un ancià bonàs i de tracte agradable que fa 25 anys que és internat en un manicomi. Per què li tenen internat? Sembla una persona tan bondadosa, tan normal, diu la dama al metge. És aquí per voluntat pròpia, és ell qui no vol sortir. Abans devia ser diferent perquè, segons que ens va dir, va matar una noia jove que passejava tranquil·lament en bicicleta i ho va fer sense cap motiu. Però ara la situació és ben diferent. Després de tant temps, hauria de ser al carrer. Llavors, la dama intentà convèncer l'ancià que estaria molt millor a fora, que la llibertat és una cosa meravellosa, i li ofereix el seu ajut per dur a terme totes les gestions necessàries.
No tinc gaires ganes de sortir d'aquí, li diu l'ancià, però m'ha convençut, miri, m'ha convençut amb el que ha dit. Sí, em sembla que no m'aniria malament canviar d'aires. A més, hi ha una cosa que m'agradaria fer.
I així, aquell ancià inofensiu i de tracte agradable recupera la llibertat. Resulta, però, que poques hores després d'haver sortit ja torna a ser al manicomi. Mentrestant, en una carretera propera, un camioner descobreix una bicicleta tirada per terra i...
Totes les meves entranyes estan corrompudes. Els testicles, els pulmons, els ronyons. Els meus ossos groguencs són en l'aire. Queden junts en aquesta foscor. Solitaris, ens estimem. I tanmateix, no sóc amic de la foscor. L'aire és tenebre. No hi ha ni una feble lluor. I els ulls fan de ballar la mort devers els cors. La mort, l'amor, són incompatibles.
Mathilde Loisel també va córrer per França. Va viure a París, en aquell coquet París del segle XVIII. Estava casada amb un funcionari de mala mort i la seva vida amb ell no era gens estimulant. I va succeir que un dia va rebre una invitació per anar al ball del ministre Rampoinot. La bona notícia, tanmateix, va fer que Mathilde s'entristís encara més. Ella, per descomptat, desitjava amb tota l'ànima assistir al ball, però com hi aniria? Quin vestit es posaria? Quines joies duria? Aquestes coses pensava quan, de sobte, va recordar una amiga d'infantesa que era casada amb un home ric. Què podia tenir de dolent demanar-li algunes joies a la seva amiga? Es va decidir a fer-ho i va aconseguir-les. I entre aquestes joies hi havia un preciós collaret de perles. Mathilde Loisel, després d'haver fruit del ball fins a l'esgotament físic, es va adonar que el collaret de perles que l'havia deixat la més seva amiga ja no era al seu lloc, ja no el duia al coll, l'havia perdut. Però no podia dir-ho a la seva amiga. Li havia de tornar el collaret, sencer. I així va hipotecar tot el que posseïa Mathilde. També la seva vida, per poder comprar un altre collaret. Va haver de treballar nit i dia sense treva per recuperar la quantitat de diners que costava. I ves per on, uns anys després, passejant una tarda pel carrer assolellat, va i troba la seva amiga d'infantesa. I de què s'assabenta llavors? Doncs que les perles del collaret que li havia deixat l'amiga eren falses, eren de bijuteria.
No t'ho creuràs, Mathilde, però d'ençà que tu el vas dur en aquell ball, el collaret no sembla el mateix. Les perles tenen un color i una lluïssor diferents, talment com si fossin autèntiques.
A mi, personalment, i ja ficats en aquests fanguissars teoricistes, em sembla tan autèntic com evident el paral·lelisme que hi ha entre el conte i el poema. Tots dos provenen de la tan manuclejada tradició oral i solen ser breus. A més, i a causa potser d'aquestes dues característiques, tots dos han de complir el requisit de ser molt significatius. Prova d'això és que els contes dolents i els poemes dolents resulten, com va escriure algú, vans, buits i miserables. Vist d'aquesta manera, la clau no és inventar una història. D'històries n'hi ha per tot i de sobre, i alguns illetrats de vegades encara gosen repetir
que la realitat sempre supera la ficció. La clau del bon conte, amics, reposa en la mirada de l'autor, en la seva manera de veure l'entorn. Si realment és bo, prendrà com a material la seva pròpia experiència i en copsarà alguna cosa d'essencial, n'extraurà alguna cosa que tingui validesa per a qualsevol ser humà del planeta. Però si és dolent, mai no traspassarà el llindar de la porta del merament anecdòtic.
La porta dels somnis.
Val a dir, però, que els bons contes, a diferència de la novel·la en general, quasi sempre giren a l'entorn de dos temes, l'amor i la mort. Exactament, és el mateix que passa amb les cançons. Foster Harris tenia una teoria ben curiosa sobre el conte. Segons ell, el conte no seria altra cosa que una simple operació d'aritmètica. Però no una operació de xifres, és clar, sinó feta a base de sumes i restes d'elements tals com amor, odi, esperança, desig, honor i d'altres per l'estil. La història d'Abraham i Isaac, per exemple, seria una suma de pietat més amor filial. La d'Eva, en canvi, seria una resta neta. Amor a Déu menys amor al món, segons Harris. A més, les sumes solen donar origen a contes amb final feliç. Els originats per restes, en canvi, solen tenir finals tràgics.
Contra els meus enemics estic tot temps irat, perquè m'han enviat tota mena de mals. L'àngel Serafí s'assembla a un boc i el diable Belial a un reietó cantaire. I si Dostoievski no hagués nascut, jo no perdonaria a Proust que no hagués fet costat a l'home. I Picasso mateix pren a Goya, humilment, les ganes que aquest tenia de viure en aquest món. I el mateix li passa a Mozart.
Aquí et volia veure jo. Ves qui ens havia de dir que tornaríem a trobar-nos amb l'amic Amadeu, el genial protagonista de les exemplars versions del conte amb què començàvem aquest programa de La Porta dels Somnis? Doncs sí, vet aquí que tornem a tenir entre nosaltres el Wolfgang Amadeus, el geni per excel·lència, l'inqüestionat, l'indiscutible mite del nyigo-nyigo mundial, de tots els temps i de totes les galàxies agudes i per haver. Generalment, els nens prodigi, quan es fan homenets, esdevenen d'allò més normal. Fins i tot hi ha casos en què, absorbits per l'endèmica vulgaritat humana, queden per de sota dels paràmetres que hem convingut d'admetre com a normals. Potser per això Mozart va morir jove, perquè començava a no suportar una amenaçadora normalitat que se li apropava inexorablement i amenaçava de banalitzar-lo. Potser aquella figura quasi fantasmal que li va encarregar el Rèquiem no era altra cosa que l'espectre de l'avorrida normalitat. Val a dir que per assolir la categoria de mite has de morir jove i que, de forma general, a qualsevol artista mínimament vàlid li costa moltíssim de crear, o sigui, de treballar, immers en un ambient de total normalitat. I nosaltres volem aprofitar aquí la meravellosa i fantàstica oportunitat que ens brinda aquesta amable i encantadora emissora de ràdio
per aclarir públicament dues qüestions quasi programàtiques. Què creiem que és un artista vàlid? I què pensem que és la normalitat? Doncs a veure, primer, un artista vàlid és aquell que obre camí, en contraposició al diguem-ne artista que només s'obre camí. I la normalitat no només és allò que està ben vist i que no conculca cap llei humana o divina, sinó que la normalitat també és el que podria fer o admetre qualsevol membre de la variadíssima gamma social humana. De totes maneres, també voldríem aprofitar la vinentesa per fer constar que a nosaltres ens costa cosa de no dir contraposar normal a anormal. Les dicotomies, com dèiem ja des del principi, solen ser fal·làcies disfressades d'equilibri simètric, perquè, digui el que digui en Foster Harris i família, no som uns infeliços regits per l'aritmètica més elemental. D'altra banda, l'anàlisi del ser humà no és, i mai no podrà ser, com ara bufar i fer bombolles. Adoneu-vos que no és pas de bades que un bon conte, un conte genial, necessiti un final ben fort, com més fort millor. Un acabament que sigui conseqüència de tot l'anterior i alguna cosa més. Potser aquesta necessitat explicaria l'abundància de contes que acaben amb una mort. No hi ha dubte que la mort és l'esdeveniment més definitiu i total. També suposem que haureu copsat que el conte del criat del ric comerciant de Bagdad, que hem tingut a bé de regalar-vos abans, recorda vagament el que li va succeir a García Lorca, que per cert també aprofitarem ara i aquí per dir que era un dels grans poetes que ha donat la moderna literatura espanyola. Doncs Federico García Lorca un dia va fugir de Madrid perquè temia que hi havia de trobar la mort. I després, bé, després ja... Ja va passar el tricorni i el que va passar i els analfabets anímics que sempre els tindríem entre nosaltres van decidir passar molt més de pressa les pàgines d'una vida. És que si hi ha alguna cosa que no llegeixen els senyors de la mort és precisament la poesia. De tota manera, ara m'adono que aquesta narració a què em refereixo, vull dir la del servent de Bagdad, aquest conte conté una dosi de fatalisme força considerable. I trobo que és un detall totalment antipàtic, analitzat des de fora de la narració, és clar, perquè així com em repugnen els dualismes i els absolutismes del signe que siguin, tampoc no m'agraden els fatalismes. És com si diguessis que el decurs de tota una vida depèn d'una simple tirada de daus inicial, una tirada sense jòquer ni possibilitats d'esmena. El que en el fons se'ns vol dir en aquest conte és que en néixer ja tenim assignat un destí i que la nostra voluntat no hi compta per res de res. Ho vulguem o no, hem d'acceptar a ulls clucs el nostre petit i intransferible destí. Que un dia ens adonem que la mort ha vingut a buscar-nos, doncs no ens queda altre remei que morir.
Quan em mori, es podrà llegir sobre la meva tomba aquesta inscripció. Aquí jau Gabriel Aresti Securola, el Celsia, Pérez i López, marbrista, Derio. A la biblioteca de Biscaia també hi haurà, si no m'excomuniquen, un llibre. Potser no és pas segur, que ningú no llegirà, amb el meu nom. I quan floreixin els cards, un home dirà: tal com deia el meu pare, jo també. Em vindrà una dona per Tots Sants amb una corona de flors. Déu no faci que posin el meu nom a un carrer de Bilbao. No vull pas que un barber embriac arribi a dir: jo visc a Aresti amb la cunyada vella del meu germà, ja ho saps, amb la coixa. De vegades les dites velles van errades. Penso que el meu nom és el meu ésser i que no sóc, sinó el meu nom.
Els noms, Adam i Eva, Gargantua i Pantagruel, Déu i el diable, noms contraposats i de vegades oposats. La gran tendència humana, els dualismes, a l'enfrontament. Jo de vegades, quan estic d'humor, intento imaginar-me un dia en què no es fa de nit, o una nit en què no es fa de dia. Què passaria? Ens tornaríem bojos, vull dir encara més bojos? Segur que els primers a patir serien, sobretot, els vegetals, les plantes, les flors. Després els tocaria el torn a la bona gent i també a la gent dolenta, la que no es dutxa, la que no dona ni es dona, la que ignora i també els valents i sobretot els covards de la vida, perquè la molècula no és eterna i un dia tot s'acabarà, els robots s'aturaran i la Terra i la matèria, que són filles d'una gran explosió, ho engoliran tot cap a les profunditats volcàniques, a tots, els vius i també els morts, perquè l'energia cega no respectarà ni els volums de Shakespeare, ni els digitals de Mozart, ni les llàgrimes del Dan, ni les teles de Picasso, ni les figures de Marinetti, ni res de res de res de res. Els moments d'emoció que els artistes van plasmar en les seves obres retornaran per sempre al no-res primigeni que en ser engendrats ja insinuaven. Tot s'esdevindrà en poca estona i el patiment serà mínim. Els darrers en cada vius, però, envejaran els que van tenir la sort de morir abans, molt abans, potser en un llit d'hospital. Què és millor? Aquest panorama que us explicàvem ara, o un maniqueu judici final on els que han practicat el bé pujaran a la casa del pare? Perquè fins i tot desapareixeria la tribu dels maniqueus, aquells artistes del sí o el no, que durant segles i segles han viscut encofornats entre la nit i el dia i ja fa anys van cometre l'heretgia de separar el cos de l'esperit. Nosaltres, per sort, no hem pertangut mai a la tribu dels maniqueus, mai. Perquè ens agrada bastar-ho tot, i mal que ens pesi, hem après que de vegades cal ensenyar les ungles després d'haver-les ben esmolat, i justament perquè sabem que fins i tot les emocions desapareixeran un dia amb l'home, busquem d'emocionar-nos sempre que podem. És com quan de petits fèiem bombolles, bo i sabent que cap d'aquells esfèrics palaus de dèbil cristall tornassolat quedaria en poder nostre. A través de l'escuma dels dies, els fidels de sempre, el Daniel Guinot, l'Alfred Marín, la Sílvia Tarragona, el Toni Moreno i jo, Joaquim Soler i Ferret, a canvi de no res, avui us hem regalat aquest programa de La Porta dels Somnis en què ens les hem tingudes amb el drac dels dualismes i la bicentenària fera mozartiana. Ens han acompanyat Bernardo Achaga, de l'Escuderia d'Edicions B, i Graviel Aresti, de l'equip Independència Nacional i de Classe. Ara res més. Ara, una ferrada pescoll i a somiar, que és de franc, i no engreixa, i no fa mal.